Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Ja hem vist el Barça i el Madrid disputar els seus darrers partits abans del Clàssic. Els dos han guanyat, però cap dels dos acaba de girar rodó. El Real Madrid el veus i té mancances, defensivament és feble, li costa dominar al mig del camp i a dalt, això sí, té a Mbappé. Però és que el Barça està lluny de la imponent versió que va exhibir sobretot a la segona meitat de la temporada passada. Tret de Pedri, no hi ha cap jugador que estigui en la seva millor versió, té baixes importants, futbolistes clau que surten de lesió i que és una incògnita quin nivell podran donar el diumenge. En el clàssic del Bernabéu de la temporada passada, una de les claus va ser la defensa en línia blaugrana, que va funcionar com un rellotge i li va amargar la nit a Mbappé, que encara no havia arrencat. Aquest any, la pressió del Barça no ha estat tan ajustada i Mbappé ja sí està en la seva millor versió. Dit això, en un clàssic és evident que pot passar qualsevol cosa. Hem tancat la tercera jornada de la Champions i, per tant, ja mirem ara sí definitivament cap a la cita de diumenge del Bernabéu. Atenció que el Barça, avui De Jong, ha hagut d'abandonar la ciutat esportiva amb una indisposició. Rafinha i Ferran ja entrenen amb el grup. El Real Madrid, Xavi Alonso, espera recuperar Hausen, Carvajal, Alexander-Arnold i Ceballos. Un Real Madrid que ahir es va imposar a la Juve per 1-0, li va costar. El Madrid és un dels 5 equips que han guanyat els 3 partits disputats fins ara juntament amb PSG, Bayern, Inter i Arsenal. També ahir va aconseguir la primera victòria a la competició l'Athletic Club, que es va imposar al Karabakh per 3-1. El Barça tanca la jornada a la Champions en la 9a plaça amb 6 punts, empatat a punts amb 6 equips més. Avui ja parlarem molt del clàssic, però obrirem el programa de seguida des de París amb el Quique Iglesias, que ha estat a la presentació del Tour de França 2026. Com sabeu, arrenca des de Barcelona el 4 de juliol amb una crono per equips per la ciutat. Hi ha una segona etapa, Tarragona-Barcelona, en final a Montjuïc, i una tercera que sortirà de Granollers ja en direcció als Pirineus. De seguida estem allà. L'Espanyol i el Girona, que preparen els seus partits de Lliga de dissabte. L'Espanyol rebrà a l'Elx a 4:15. Abans el Girona rebrà l'Oviedo a les 2:00, pendent Mitchell de recuperar Unagi i Lemar. En bàsquet, juga el Barça partit d'Eurolliga aquest vespre, rep els Alguiris a 9:15. A la Champions, jugat ahir, Joventut 94, Bursaspor 67. I victòria també de l'Uni Girona a l'Eurolliga, Uni 92, Borges Francès 62. En handbol tenim un interessant Wisla Plock Barça, avui a 9:15, partit de Champions. I Ducati, és notícia també d'aquest matí, ha anunciat que Marc Márquez no tornarà a córrer fins la propera temporada. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Jordi Blanco i el Borja Pardo i les preguntes del dia Esports Copé que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, creieu que el Barça guanyarà el Bernabéu? Esteu votant que sí al 55%, que no al 45%. En clau Espanyol, com pot afectar el partit la celebració del 125 aniversari? Creieu que per bé el 32%, que per mal el 32%, que en res el 36%. I en clau Girona, qui és més obligat a recuperar, Unagi o Lemar? Guanya Unagi amb el 67% dels vots, Lemar 33%. Marc Peires al control de so, Edu Adi a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports Copé.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Solo hasta este domingo, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aspiradores.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Hasta el domingo 26, super tecnoprecios con hasta un 20% en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Les 3 3 i 10, arrenca l'Esports Cope d'avui dijous, de seguida amb totes les novetats prèvies al clàssic de diumenge del Santiago Bernabéu, però avui comencem parlant de ciclisme. Avui hem d'obrir des del Palau de Congressos de París, on s'ha presentat aquest matí el Tour de França 2026, que, com sabeu, sortirà de la ciutat de Barcelona. Està allà el nostre enviat especial, el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Què tal, Joan Pajori, des de París? Molt bona tarda.
Bona tarda, Quique. Com ha anat això?
Doncs un dia especial, pels barcelonins, pels catalans en definitiva, perquè no és un dia qualsevol. S'ha presentat el recorregut del Tour de França de 2026. Ja sabíem que el 4 de juliol començarà amb una crono per equips des del Fòrum Camí de l'Estadi Olímpic. També sabíem que la segona etapa Tarragona-Castell de Montjuïc amb tres pujades fins a dalt del castell, i la sisena, la tercera etapa, el 6 de juliol, Granollers-Les Angles, a la Cerdanya francesa, passant per la Collada de Toses, per la Molina i per la ciutat de Puigcerdà. És, evidentment, un dia especial per molta gent que ha estat aquí present. Un Tour de França que acabarà, evidentment, a París, com sempre, amb una doble pujada a l'Alpe d'Huez, amb pocs Pirineus i molts Alps, amb només una crono individual de 26 quilòmetres, però, evidentment, que volem que sigui un Tour de França especial, únic, per Barcelona i en pau. Mm. I en pau serà perquè l'equip Israel, ja no es dirà Israel, es diu Cycling Academy, ja no tindrà bandera israelita, sinó tindrà la bandera canadenca del seu patró, i això és suficient com perquè avui, per exemple, l'alcalde Jaume Collboni estigués tranquil i que serà una inici de Tour de França com cal.
Bé, jo crec que les nostres manifestacions públiques sobre aquest tema han estat prou contundents i prou clares i han arribat a tothom que havia d'arribar, pel que feia la posició clara que té l'Ajuntament de Barcelona, que tinc jo com a alcalde, i que té també la Generalitat i el Parlament de Catalunya, i en aquest sentit hem de celebrar que efectivament en la llista oficial no aparegui, com no apareix, doncs, el nom d'Israel, perquè, evidentment, nosaltres estem en una posició a nivell internacional de fer pressió contra l'actual govern d'Israel, que ha practicat genocidi a la Franja de Gaza.
Vinga, doncs sí, escoltàvem ara l'alcalde de Collboni, que ha estat avui superben acompanyat del regidor d'Esports, entre altres moltes coses, de l'Ajuntament de Barcelona, el senyor David Escudé, que està aquí al costat i ens atén, evidentment, per Esports Cope. David, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta, ja dorms tranquil o encara no?
Bueno, això és complicat, perquè sempre hi ha alguna cosa. No, dormo tranquil, avui molt satisfet, i realment tu, que portes molt de temps amb això i que fa molt de temps que ens coneixem i saps el patiment que és haver arribat fins aquí, és un dia, doncs, jo crec que d'alegria, d'il·lusió, no? I avui dormirem molt bé. Demà ja serà una altra cosa.
El patiment començarà, Joan, el dia 1 de juliol, quan comencin a arribar els ciclistes, el dia 2 amb la presentació dels equips davant de la Sagrada Família, ja amb la torre nova i més alta, més bé inaugurada, i a partir del dia 4 la crono per equips. El regidor, el senyor David Escudé, en la sintonia de l'Esports Cope. Joan.
Molt bé, regidor, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, molt content aquí amb el Quique.
Sí. Home, m'imagino, ha de ser una gran satisfacció situar la ciutat de Barcelona una vegada més en primera línia i vinculada a un esdeveniment de primera magnitud com és el Tour de França, no?
Doncs la veritat que sí, que portem molt de temps treballant-hi, perquè això no és solo d'un dia, això no sé, la gent igual es pensa que no vas i, escolta'm, jo vull, no, el Tour de França per tal dia i tal any. Sí. Això són molts anys al darrere i s'ha aconseguit, és feina d'equip, evidentment, i un ajuntament, en aquest cas l'alcalde, que s'ho ha cregut des del primer dia i que ho ha fet possible.
Quin idili Barcelona ciclisme últimament, no? La sortida de la Vuelta el 2023, la Volta cada any, que passa per Barcelona també, la Vuelta femenina, i era el Tour.
Bueno, jo crec que era amb el Tour tanquem, jo crec, el cercle, no? És perquè tot tingui una lògica, és una aposta per un esport que és un esport popular, és un esport molt propi de casa nostra, és un esport que és de tothom, és un esport gratuït perquè la gent pugui baixar, veure-ho. Jo crec que reuneix tots els ingredients perquè l'Ajuntament donés aquest pas endavant. A banda, evidentment, és un esport que quan sortim a la carretera, els que ens agrada sortir també amb la bicicleta, o els que ara ja no puc tant com abans, però cada vegada hi ha més dones dones que s'incorporen a l'ús i a la pràctica de la bicicleta, o sigui que té tots aquells ingredients, espectacularitat, la èpica, no? El ser aquest esport tan social, que va més enllà del propi esport, que fa que, bueno, que sigui diferent i que valgui la pena, doncs, tot aquest patiment i tota aquesta feina des de fa tant de temps i la que ens queda, com dius tu, la que ens queda. No serà a partir del dia 1, això, la feina...
A diari,
abans,
no? Pràcticament.
Ve molt abans. Sí. Ara mateix els equips del Tour i els equips que de la ciutat i, bueno, la ciutat i de les administracions que hi estan, però que, bueno, que estem liderant, doncs ja és a diari la feina.
Per aconseguir organitzar un tinglado d'aquesta magnitud, imagino, regidor, que abans la competència eren les grans capitals, i ara, si em permet el joc de paraules, la competència és el gran capital, no? Les ciutats amb gran capital, o els països amb gran capital.
Sí, per això quan es converteix el que és la possibilitat d'un gran esdeveniment en una subhasta, sempre dic que a mi no m'interessava, eh? I recordeu, jo anava darrere de l'Eurolliga,
sí.
I vaig decidir, arribat un moment, que em baixava del balcó perquè però no tenia cap sentit les xifres de les que es parlaven i el poc retorn pels pocs dies que, no, que tenies l'esdeveniment a casa nostra. Jo, finalment, Barcelona era interessant no perquè posin més diners que els altres, sinó per la capacitat i la qualitat de l'organització i de la gent que hi treballa, dels voluntaris, del propi ciutadà i la pròpia ciutat. És que és un escenari espectacular per proves com aquesta, no? Quan entrem en subhasteos, jo crec que l'esport perd la seva essència i perd el que jo crec que tots volem treballar, que és per la promoció esportiva.
En aquest cas, imagino també, en el cas del Tour, que la inversió que s'ha de fer també és important, però el que passa que el retorn és molt important també.
Sí, bueno, és evident. L'alcalde parlava d'un retorn que serà material, que l'estudiarem o el treballarem, el tindrem després de l'edició, però hi ha una part de retorn que és l'immaterial, no? Que és la que parlava, no? De tots aquests veïns i veïnes que durant molt de temps d'arreu de la ciutat, d'arreu de Catalunya, ens venen parlant i ens venen preguntant, no? Pel Tour de França, i que ens venien, doncs, animant, no?, a fer possible doncs, aquest somni que l'hem convertit en realitat.
Sí, sí, i una nova oportunitat de situar la ciutat de Barcelona en primera línia. Venim de la Copa Amèrica, ara el Tour, s'ha de disfrutar del present, però tenim algun gran esdeveniment esportiu també ja enfilat de cara al futur, o què?
Home, per suposat, perquè això és una carrera de fons, eh? Això és un no parar, vull dir que tenim el Tour aquí perquè fa anys que hi treballem per fer una realitat. Ara estem treballant per fer realitats altres coses entre elles. Doncs jo continuo amb el meu objectiu de que Barcelona sigui la final de la Copa del Món de Futbol.
Carai, sí.
Està per decidir i jo crec, no, estic segur que nosaltres tenim la millor de les de les propostes que hi ha a sobre de la taula. Així que tenim entre ses i ses a la final, però igualment, independentment d'això, i no ho puc explicar perquè si no ja saps que aquestes coses a la que dius que t'interessa algú, doncs puja el preu del pan, no? Estem treballant per fer possible altres esdeveniments que durant el mandat vinent doncs, siguin una realitat.
Última pregunta. Aquesta final del Mundial 2030, si fos a Barcelona, seria evidentment al Camp Nou. La pregunta és si visualitzes el Barça jugant al Camp Nou abans de que s'acabi l'any.
Bueno, jo sempre he dit i continuo responent el mateix. No per res, sinó perquè és la veritat. Qui marcarà la data de tornar al Camp Nou no és el David Escudé, no és l'alcalde de Barcelona, és els propis tècnics del club i els propis tècnics de l'Ajuntament de Barcelona, bombers, evidentment, policia i tècnics, i els treballadors i treballadores, i evidentment de Can Barça i l'empresa constructora, perquè finalment tornarà quan sigui segur tornar. De fet, ara ja podria tornar,
sí.
Amb 27.000 espectadors. El Barça ha cregut convenient doncs esperar-se a la següent fase. Nosaltres amb això som molt respectuosos i estem treballant doncs com hem treballat fins a dia d'avui perquè quan el Barça torni, el soci i la sòcia doncs puguin anar amb absoluta garanties i total tranquil·litat de que allò està evidentment en perfectes condicions i sigui 100% segur. Si és abans de que acabi l'any, meravellós. Si és el mes vinent, meravellós. Si és d'aquí 2 mesos, meravellós. Quan diguin els que han de certificar que l'estadi és 100% segur.
Perfecte. David Escuder, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, gràcies per atendre Esports Cope. Felicitats i a seguir treballant.
Gràcies a vosaltres, com sempre. Una abraçada.
David Escuder, des de París, per Esports Cope. Quique, què més expliquem des d'allà, per rematar?
Home, rebatem amb aquestes 8 pujades finals en aquest Tour de França, que evidentment serà una altra mama entre Vingegaard, Pogacar, Roglic i companyia, Benepul, perquè no fallarà ningú a la cita del 4 de juliol. El Fòrum Camí de l'Estadi Olímpic de Montjuïc serà un esdeveniment especial per Barcelona i per Catalunya.
Això serà espectacular i segur que ens ho explicarà, entre d'altres, el Quique Iglesias. Quique, felicitats per la feina, gràcies, bon viatge a tornada, eh?
Bona tarda.
Bona tarda. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia. La imatge del dia. Barcelona. Imatge mundial avui amb la presentació de la sortida del Tour de França programada pel 4 de juliol de 2026. I la capital de Catalunya, ja prou promocionada al món, serà a primers de juliol de 2026 protagonista de tota l'atenció mediàtica que representa el Tour de França. Barcelona té una densitat turística que situa pel damunt de Cancún, per exemple, i es considera la ciutat més massificada del món. El 2024 van venir 15,6 milions de turistes, segons fonts del sector. L'Ajuntament de Barcelona, amb el Tour de França, organitza un recorregut dels equips, de la presentació dels equips el dia 2 de juliol, per oferir al món imatges de l'Hospital de Sant Pau, de la Sagrada Família, i organitza pel dia 4 la primera etapa, que començarà al Fòrum, passa entre d'altres indrets pel Port Olímpic, la Sagrada Família i acaba a Montjuïc. La segona, del dia 5 de juliol, comença a Tarragona, acaba a Barcelona, també al Castell de Montjuïc. Barcelona serà de nou un gran aparador turístic de cara a tot el món. No se sap, però, com estarà el món en general aquells dies. No sabem com estarà la guerra, entre cometes, aquí del sector del taxi. No sabem en quina fase estarà el Camp Nou. Ni ens consta que la transmissió televisiva enfoqui obligatòriament, encara que sigui de lluny, al camp del Barça, perquè no està previst que passi pel davant. Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. 3:22, una pausa i parlem del clàssic.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:23, 3 dies pel Clàssic. La cita, ja ho sabeu, aquest diumenge a 4:45 de la tarda, Santiago Bernabéu, Real Madrid-Barça, el partit dels partits. Ja han jugat el Barça i el Madrid els seus partits de Champions, per tant, els futbolistes parlen ja obertament de la cita. Escoltem a Cubarsí i a Courtois.
Nosotros no pensamos en si golear ni en el resultado, solo nos fijamos en dar un buen partido, intentar sacar los 3 puntos, que yo creo que es lo más importante en un campo complicado, intentar meternos encima de la tabla, porque eso nos va a dar ventaja en esta liga que va a ser muy competitiva. Y claro, el resultado a veces sí que a los aficionados les gusta poder decir que es una manita, pero desde dentro estamos tranquilos, queremos hacer un gran partido, fijarnos en nosotros mismos y intentar marcar los máximos goles posibles y hacer portería cero si es posible.
Ambos equipos llegamos bien y va a ser un gran partido. Después del año pasado haber perdido varios partidos contra ellos, pues este año obviamente para la liga es importante que podamos ganar, podemos hacer un poco más de hueco, pero bueno, va a ser un partidazo, los dos equipos muy buenos y bueno, espero para nosotros una victoria y respeto para ellos.
Busquem les novetats. Com estan els equips a 3 dies pel partit? Comencem amb el Barça, que més hi ha notícia d'aquest matí. Elena Condis, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda.
La notícia és que De Jong no s'ha pogut entrenar, Condis.
Sí, han saltat les alarmes, però en principi tranquil·litat, no s'ha exercitat, ha anat a la ciutat esportiva, però ha marxat abans a casa perquè estava doncs, amb malestar gàstric. No ha acabat d'entrenar per indisposició, igual que Christensen, però se l'espera d'aquí 3 dies al Clàssic, tant a De Jong com el danès, que per cert són bons amics. No sé si és que hi ha hagut allà un contagi d'aquest malestar gàstric, però en principi doncs, tot quedarà en aquesta indisposició. Avui han seguit entrenant Rafinha i Ferran Torres. Ferran, que ja saps, va rebre l'alta aquest dimarts, però no estava al 100% i no va sortir de la banqueta. S'espera que aquest diumenge sí que pugui jugar al Bernabéu. I Rafinha, un mes després, doncs, també estarà disponible, tot apunta que tindrà minuts a la segona part. En principi, doncs, tenint en compte això, hi haurà 5 baixes, les més destacades, les de Lewandowski, Olmo i Joan Garcia, perquè els altres dos són lesionats de llarga durada, Ter Stegen i Gavi.
Sí, tal com està el panorama, Helena, fonamental recuperar aquests dos futbolistes, a Ferran i a Rafinha. El que passa és que, clar, la pregunta és com estan i per quan estaran, clar.
Sí, a veure, en principi cap dels dos està per completar els 90 minuts. Jo crec que si Ferran té bones sensacions demà i en la sessió del dissabte potser podria començar com a titular, ja ho veurem, perquè Flick era molt, molt prudent i Rafinha, en aquest cas, entrar a la segona part. Però bé, veient el rendiment de Fermín, per exemple, doncs, i el de Rashford, que venen de fer un hat-trick i un doblet completant la davantera amb Lamine Yamal, jo crec que tampoc hi ha motius perquè Flick estigui preocupat. Veurem quina disposició fa, perquè ni si Ferran i Rafinha no poden ser a la partida, jo crec que pot apostar per la davantera amb Lamine, Rashford i Fermín, i aleshores doncs, col·locar un mig al camp amb Casado, Pedri i De Jong avançat a la mitja punta.
I al darrere què? Estabilitza aquesta parella de centrals Kovacic i Eric?
És el que hem vist en els últims dos partits. Sembla que és la parella escollida i la que més convenç a Hansi Flick. Per tant, jo crec que la pot mantenir. Amèrica en el perfil esquerre i Kovacic en el seu perfil dret, com a central dret, amb Koundé per la dreta i Valde per l'esquerra.
Molt bé. I així està el Barça. Alguna cosa més, Helena?
Doncs que avui el club, ja ho dèiem ahir, doncs, ja definitivament ha presentat el recurs davant d'apel·lació per la sanció d'un partit a Hansi Flick. Demà tindran resposta, encara que donen per fet que no hi haurà recorregut, que se li mantindrà el càstig a Flick i, per tant, Marcus Sor, que el seu segon serà qui s'assegui a la banqueta del Santiago Bernabéu.
Perfecte, així està el Barça. Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Volem saber ara com està el Real Madrid. Anem cap allà amb el Melchor Ruiz. Buenas tardes, Mel.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes. Bueno, un Real Madrid que hoy tiene jornada de descanso después de esa victoria importante anoche ante la Juve. Descanso salvo para los lesionados que siguen con sus respectivas recuperaciones. A 3 días de la cita del Clásico y a falta de esos 2 entrenamientos que va a tener Xavi Alonso para preparar el partido, el técnico Tolosarra podría recuperar a 4 de los 6 lesionados que están en estos momentos en la enfermería. Es decir, a Hausen, a Dani Carvajal, a Trent Alexander-Arnold y a Dani Ceballos. Espera que entren en la convocatoria. Álava podría tener una mínima opción para entrar también en la convocatoria, aunque lo tiene más complicado y más difícil. Habrá que ver cómo evoluciona en los próximos días, mientras que Rüdiger, el alemán, es baja segura para el partido ante el Barça. Asensio, que se retiró anoche con molestias musculares, en principio también llegaría al Clásico.
Gracias, Mel. Hablamos mañana. Volem comentar la jugada ara amb un periodista expert, comentarista COPE, que ha vist moltíssims clàssics, és l'Alfredo Relaño. Alfredo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ahora entramos en detalles, pero antes empiezo por una pregunta genérica amplia, que es ¿cómo lo ves? ¿Quién crees que llega mejor a la cita esta vez, Alfredo?
Yo creo que bastante parecidos. Yo creo que el Madrid está todavía arrancando. Acaba por fin, yo creo que Xavi Alonso, de definir el equipo al entrar Bellingham. Lo vemos en un 4-2-3-1, igual que juega el Barça, por cierto, con Bellingham ahí. Estábamos todos esperando a que apareciera Bellingham, pero se ve que todavía no está fraguado el equipo. No está mal, pero no está fraguado. Y el Barça lo veo con una inesperada fatiga respecto al año pasado, ¿no? Una fatiga del modelo. Quizá porque los jugadores ya no presionan tanto arriba, quizá porque todos los equipos le han ido buscando las mañas para romperle la línea y se la rompen y empieza a haber dudas. Bueno, yo los veo parecidos. Digamos que el Barça viene de un potencial bastante mayor, que se notó en Aymosán, el 0-4, sí, desde luego. Y el Madrid viene todavía haciéndose, yo lo veo tierno. Sí. Hay una ventaja del Madrid en la portería. Mbappé está fenomenal. Lamin algo arrastra. Pedri sí, el funcionamiento lo dirige Pedri, digamos. Bueno, yo lo veo una línea bastante equilibrada. No sé por dónde puede romper el partido, ¿no?
Sí, es verdad que en el Barça, Alfredo, ahora mismo miras la que puede ser alineación titular y no ves a muchos futbolistas en su mejor versión, ¿eh? Igual Pedri y te diría que ninguno más. Como tú dices, ni Lamine Yamal ahora mismo está en su mejor versión, ¿eh?
Exactamente. Y además en la delantera, bueno, hay el agujero de Lewandowski, sí, que cada vez irá contando menos, porque claro, los años le caen y tal. Pero lo mismo Ferran que Rafinha, pues están para salir o no salir, ¿no? Sí. Yo creo que estarán cada uno para un tiempo o no sé qué hará. Ha sido muy oportuna, yo creo, la llegada de Rashford, porque va a tapar agujeros ahí. En una delantera de tres ideal del Barça no estaría, pero es un magnífico repuesto para cualquiera de las posiciones. Están los chavales que aparecen en el Barça también, por cierto, que aparecen como el otro día la elástica que hizo la cola de vaca que hizo Rooney nos, sí, levantó a todos del asiento, ¿no?
Sí, sí.
Y este Doro es finísimo. Sí. Bueno, pero es cierto que ninguno, no ves a ninguno de los jugadores del Barça en sus máximos prácticamente.
Sí.
Quizá Eric García está jugando bien, porque es un jugador que viene de no asustar tanto. Tampoco muchos del Madrid. Mbappé sí, ¿eh?
Mbappé sí. Creo que ahí puede estar la clave del partido, Alfredo. En el gran momento de forma de Mbappé, que además el año pasado a lo mejor no tanto, pero este año el equipo empieza a acompañarle también.
Sí, él yo creo que entró con una cierta timidez, o no sé si había recelos de Vinicius hacia él o algo así, pero bueno, estaban como de visita. Él estaba como de visita, ahora ya se comporta con naturalidad y ha salido el jugador extraordinario que es, ¿no? Ayer le falló el gol porque pero venía marcando gol por partido, pero ayer le falló el gol porque Di Giorgio, entre otras cosas, Di Giorgio estuvo muy bien, ¿no?
Sí.
Di Gregorio, perdona. Pero ya le vimos esa jugada que a la defensa de la Juve tan cerrada consiguió meterse con regates, hasta que se la dio a Militao. Con todo sacó el tres remates muy buenos que le paró el portero. Yo creo que sí, que es un jugador que ahora mismo hace una diferencia. Que eso que comentábamos, Lamine no está haciendo ahora. Lamine va a hacer cuatro jugadas extraordinarias en el primer tiempo, pero luego se está apagando, no le da para todo el partido. Todavía no está bien.
Sí, y el año pasado recuerdo el clásico del Bernabéu, que Mbappé estuvo flirteando con el gol y anularon algunos porque sí, estaban fuera de juego por muy poquito, pero es que el año pasado la defensa en línea del Barça funcionaba como un reloj y este año no está funcionando tan bien, Alfredo.
Eso es, y ante el Madrid con la velocidad de Mbappé y Vinicius, eso puede ser terrible, ¿no?
Claro.
El año pasado tuvo además la mala suerte de Mbappé de que le entraron cuando se fue en fuera de juego y no le entraron cuando se fue bien.
Sí.
Pero sí, digamos que se veía ahí una cosa que estaba en el equilibrio, la pelota en el tejado, ¿no? A ver si cae para uno o para otro cada vez que el Madrid pegaba una arrancada, porque claro, esos dos con la velocidad que tienen cuando se van ya son irremontables, ¿no?
Sí.
Solo digo Mbappé y Vinicius.
Y luego hay una cosa que es la estadística, Alfredo, que no va a ganar el Barça a todos los clásicos siempre. Lleva cuatro seguidos.
Sí, pocas veces habrá pasado ganarse uno al otro.
Claro.
Cinco partidos seguidos.
Sí.
Pero bueno, eso ya lo dirá el partido. Luego el partido tira por un lado o por otro, no se sabe, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues veremos qué pasa, Alfredo. Lo contaremos. Un abrazo fuerte y gracias, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
I 34. I abans del debat encara cueja el partit de Miami. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
I tenim d'aquestes últimes hores un parell de reaccions interessants, una des de la vessant institucional del Barça i una altra des de la Lliga. Parla Tebas també del tema, clar.
Sí, en clau blaugrana, un Enric Masip que a Madrid, a la capital, és habitual el desafió Nàcex abans d'un clàssic, es fa a la ciutat on es juga el partit, i era protagonista l'assessor presidencial blaugrana, Enric Masip. Igual que el comunicat del Barça, en la mateixa línia, diu que acaten ara jugar a la Ceràmica com abans acataven jugar a Miami, que sempre deixen clar que és una proposta que els hi va fer la Lliga, no són ells que anessin darrere. Sí que lamenta Enric Masip, igual que fa el Futbol Club Barcelona a nivell institucional, l'oportunitat, diu, perduda per no jugar a un mercat estratègic com a Estats Units, però deixa clar Enric Masip que no adulterava aquest partit a Miami la competició.
Bueno, no creo que eso en ese momento adulterara nada, cada uno lo ve como lo ve, pero es cierto que ahora, pues si no se va a disputar, pues lo que pasa a la cata es que, bueno, pues igual que aceptaba jugar, pues ahora acepta que pues, las condiciones que son, pues no se puede, o sea, no, tampoco hay mucho que ver.
Deia Masip que no adulterava perquè els dos equips involucrats tenien les mateixes hores de viatge, que arribaven igual de cansats, que era l'únic perjudici i era pels dos equips i els dos estaven a favor. Per cert, li preguntaven també per Dejounte Stegen aquestes declaracions que feien contràries a jugar a Miami i deia que respeten l'opinió de tothom, però que evidentment pel club, igual que la Supercopa, això deixava molts calés. I qui ha parlat també, com deies, Joan, és el president de la Lliga, Javier Tebas.
Pujava les parets, no?
Sí, ell, a veure, intenta dissimular una mica, però és veritat que el que més mal li ha fet a Tebas, sembla, és la postura del Real Madrid i que estigui Florentino, que és el seu, podem dir, enemic. Pel mig, ho ha fet a un fòrum econòmic a Madrid aquest matí i criticava sobretot com s'han involucrat Courtois, que exercia d'aquesta setmana la prèvia de la Champions, fins i tot de portaveu del club.
Es de Real Madrid solo saben decir que adulterada, ¿no? Oigo al Courtois y es igual que José Ángel Sánchez hablando, dice lo mismo. O sea, yo entiendo a los jugadores del Real Madrid, porque si yo ni... Claro, ¿qué van a decir los jugadores del Madrid? ¿Se atreve alguno a decir algo en contra?
Això és el que deia Tebas i deia també que el partit de Miami no està ni entre les 10 prioritats que té la Lliga i el seu mandat.
En aquest cas sí que hi ha hagut una diferència. Els jugadors del Madrid que han parlat molt alineats amb la línia del club, en canvi els jugadors del Barça que han parlat han estat sincers i De Jong va dir que no li feia molta gràcia anar a jugar al partit de Miami.
Ni De Jong ni Ter Stegen, que Ter Stegen va ser el primer com a capità i amb aquelles negociacions amb AFE, era contrari, i algú que ho va ser en algun moment va dir que acceptava el partit, però després és veritat, a les últimes hores l'hem escoltat i el que deixava clar és que ells preferien jugar a la Ceràmica. És veritat que els jugadors no volen aquest viatge i un desplaçament llarg.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
De seguida el debat.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Latinoamérica comienza aquí, con Insignia Bahía Blanca, la experiencia business class que eleva tu forma de volar desde y hacia Latinoamérica. Descúbrela en el Pop-Up Insignia Bahía Blanca, del 20 de octubre al 2 de noviembre, en calle de Goya 36 de Madrid. Avianca, 105 años volando para brindarte la mejor experiencia. Miembro de Star Alliance.
Debat, que serà un debat avui molt futbolero perquè estem a 3 dies pel Clàssic, que avui tenim el Borja Pardo, company d'Esfera Esports. Borja, bona tarda.
Què tal, Jordi? Com estàs?
Molt bé, home. Molt bé, Borja. Ens acompanya també el Jordi Blanco. Què tal, Jordi?
Hola, senyor Jordi. Què tal? Bona tarda.
Molt bé,
què tal,
molt
Borja?
Bé.
Què tal, Jordi? Un plaer.
Doncs res, companys, a les prèvies dels partits podem analitzar molts detalls a nivell tàctic de com arriben els equips i de les sensacions que cadascú té. I us pregunto quines són les vostres a 3 dies pel partit. Borja.
A veure, ho deia el Relaño fa 5 minuts. El tema de les àrees, jo crec que aquí al Madrid té un avantatge clara en aquest moment de la temporada, també motivat pel tema de les baixes. Courtois està en un moment estratosfèric, Kylian Mbappé està, bueno, Mortal Kombat, activat el modus Mortal Kombat, i és un perill, però també és veritat que diuen que els partits el guanyen els migcampistes, i aquí podran parlar de Guller, podran parlar de Tchouaméni, però Pedri, mentre jugui Pedri, sí. Per mi el Barça, no et diré que serà favorit perquè es juga al Bernabéu, però té les opcions intactes.
Sí.
És com ho veig.
Molt bé. I tu, Jordi, com ho veus?
Sí, jo coincideixo. En el plano de l'execució, el Madrid és, jo crec que està força per sobre del Barça. Això és a les àrees. Antigament era el Casillas-Ronaldo. pues ara és el Courtois Mbappé, no? I el Madrid sembla que sempre domini bastant més aquest aspecte del futbol que el Barça, i en canvi el Barça futbolísticament és evident que és molt superior al Madrid. Una altra cosa és com es desenvolupi el partit en si mateix i si el Barça pot manar futbolísticament. Jo crec que això és el gran secret del partit.
Sí. Cap dels dos, Borja, arriba gaire sobrat al partit. Cap dels dos està en el seu millor moment.
Sí, perquè el Madrid està guanyant partits, però amb el pilot automàtic no té encara aquesta fluïdesa que segurament tindrà d'aquí 3 o 4 mesos quan el sistema del Xavi Alonso estigui més consagrat, diguéssim, encara és d'hora. I el Barça té un problema greu. Per una banda, ho deies tu abans fa una estona, el tema de no té encara ajustada la línia del fora de joc com ho tenia la temporada passada, i és un problema molt greu davant el Vinícius i l'Mbappé. Davant, el tenia el Ferran, que acaba de sortir a lesió, Lewandowski lesionat, crec que ho deia la Condis, aquest plantejament de sortir com a Fermín, com a fals nou, pràcticament potenciant la seva arribada, i jugar amb Lamine i Rashford és una idea que jo crec que és bastant acurada. Mm. Ara bé, és cert que no arriben bé, però repeteixo, jo crec que ara mateix el Barça, el dubte és si agafa la pilota, perquè el Madrid vol agafar la pilota. L'any passat Ancelotti li donava la pilota al Barça i jugava a la contra. En teoria, Xavi Alonso aboga per tenir la pilota. Si el Barça es fa amb la pilota, el Barça té opcions.
Sí. És veritat, Jordi, que aquest Madrid encara està, per fer servir aquesta frase que està tan de moda, que és en fase de construcció, segurament, no? Intentant imposar les seves idees Xavi Alonso, i que el Barça està lluny del rendiment que va donar, sobretot a la segona part de la passada temporada, però l'any passat el clàssic del Bernabéu va ser el mateix dia, un 26 d'octubre, i el Barça aleshores tampoc estava tan bé i va guanyar 0-4.
El que passa que el que sobta ara mateix del Barça és que físicament tampoc estigui al seu millor moment. Es va veure, per exemple, el dia del Girona amb el Pedri, que s'ofegava, i era una cosa que sobtava, no? Que cridava bastant l'atenció. Per això dic que el Barça el que ha de fer és acabar d'ajustar-se futbolísticament, i si el Barça té la pilota, el Madrid ho passarà malament. Recordes el que va passar fa un any? La diferència de fa un any amb ara és que el Barça va arribar al Bernabéu amb les idees claríssimes en quant a la línia del fora de joc, sí, amb l'Íñigo Martínez com a cap o principal, i el Barça troba a faltar aquesta frescor i aquesta idea de llavors.
Sí. L'any passat, Borja, Mbappé va caure bastantes vegades en fora de joc i això va salvar el Barça més d'una vegada. I aquest any és veritat que aquesta línia defensiva no està tan ajustada, perquè segurament la pressió que es fa al mig del camp tampoc és tan asfixiant com l'any passat, i amb Mbappé tal com està, Mortal Kombat, deies tu, això, sí, de cara al partit de diumenge, fa una mica de por, la veritat.
Fa molta por, i el que deia el Jordi de l'estat físic del Pedri, que li falta l'aire quan queden 20 minuts, és causa-efecto, que diria aquell. Segurament si tires bé la línia al fora de joc pots pressionar en 30 metres sinó en 50, que és el que li està passant al Barça en els 4 últims partits, que no està fent bé la pressió, i això té conseqüències. La conseqüència de no tirar bé la pressió és que la línia de fora de joc pateix, i també que els migcampistes no han de fer la feina en 25 metres, sinó que l'han de fer en 40. Què passa? Que Pedri podria arribar al minut 85 en perfectes condicions, i de fet va estar tota la temporada passada que ho feia, i ara a l'hora de partit és allò que demana un KitKat, perquè s'està fugant. Llavors, és un tema delicat, això. També és veritat que el tema del fora de joc d'Mbappé l'any passat. Mm. A veure, un partit, qui marca primer té molt guanyat. En un clàssic, encara molt més. Mm. L'any passat, el Barça va guanyar, quan va ser? 0-4.
0-4, sí.
Vale. Mbappé va tenir 2, sí, sí, per 3 centímetres fora de joc, sí, sí, que si el Madrid es posa per davant, jo crec que directament aquell partit el Barça potser no el guanyava.
Sí, sí. Per això ho
dic.
Això.
Sí. Sí, que segurament, i ho deia Valdano ahir, és igual com lleguen los equipos a un clàssico. I és veritat, qui marqui primer té el 80% del partit guanyat, perquè podrà tirar contres, podrà potenciar o bé la velocitat de la mini Rashford o bé de Vinícius Mbappé. Aquí la clau és qui marca primer. Sí. És la clau de tot.
Home, el Barça ha remuntat moltes vegades en els últims temps, Jordi, però és veritat que segurament a nivell de confiança ara mateix l'equip no està com estava l'any passat, tampoc,
Masses vegades ha remuntat el Barça i masses vegades aquesta temporada i masses vegades s'ha vist aquesta falta de control dels partits. Jo crec que és important, com deia el Barça, també, el que és important és saber pressionar i com pressiones. Potser no és tan important córrer més, sinó córrer millor. Córrer menys, però saber a on i com ho fas. Sobretot la línia de pressió dels davanters és important, la presència de Fermín. I jo no sé si estarà recuperat o fins i tot per jugar o no, però jo crec que si juguessin junts Fermín i Ferran, sí, el Barça tindria bastant guanyat en el que és el tema de la pressió, i amb això tindria bastant guanyat perquè els migcampistes no s'haurien de cansar tant perquè tindrien més col·laboració als davanters.
Clar, Ferran no sabem del tot per quant de temps pot estar, Rafinha tampoc sabem, Borja, quant de temps podrà ajudar, i clar, encara que juguin, porten uns dies sense jugar i tampoc estaran al 100% de condicions.
Sí, comentava abans d'aquesta idea que juguin 45 minuts cadascun, és una hipòtesi, jo crec que és més factible, crec que ho deia l'Helena Condis, aquest mig del camp per reforçar-te una miqueta amb Casador, Pedri i Frenkie, Fermín com a fals nou i Lamine i Rashford. Però crec que el Jordi té raó quan diu que la presència de Ferran juntament amb Fermín li donaria una embrancida a l'equip de cara a la pressió realment demolidora que pot afectar la sortida de pilota del Madrid, per una banda, i que pot fer que el Barça, quan recuperi no a 30 metres de la porteria, sinó a 20. I sembla una tonteria, però 10 metres marquen la diferència per tot.
Molt bé.
I també és força interessant, perdona, sí, la presència de Casador per col·laborar amb Pedri. O sigui, si Pedri té al costat un tio que treballi molt per ell, si no pot ser Fermín, perquè Fermín està al davant, és bastant important que sigui també Casador per ajudar amb aquesta tasca a Pedri.
Sí, sí. Molt bé. Sí, sí. Veurem què passa diumenge. Amics, ha estat un plaer la xerrada. Borja, Jordi, una abraçada als dos, anem parlant.
Un plaer.
Abraçada, amics.
Adéu, que vagi
bé.
Seguim.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
El Barça goleja Europa amb portes del clàssic. Faria bé en aparcar una excessiva eufòria i tocar de peus a terra. Ho vivim aquí, amb la passió de l'equip líder de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el Tiempo de Juego de la Copa.
Tiempo de Juego. Aquest diumenge, des del Santiago Bernabéu, Real Madrid, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Miguelito, Josep Maria Minguella,
Santi Cañizares,
Poli Rincón,
amb la col·laboració de Dani Sanabre, Mateu Laor.
Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Vaya elenco de cara al clàssic. Brutal. 12 minuts i arribem a les 4. Busquem ara l'última hora de l'Espanyol, que rep dissabte a l'Elx, en el partit que servirà també per celebrar, per commemorar el 125 aniversari. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Bajori? Bona tarda.
Novedats a l'Espanyol.
Sigue preparando este partido frente al Elche sábado en Cornellà, y que enfrentará el sexto contra el séptimo, y podríamos decir ambos equipos revelación del campeonato, sobre todo el conjunto ilicitano. En el equipo blanquiazul, Puado es la única baja, por lo que es posible que después de la clara victoria en Oviedo, Manolo González repita equipo, por lo que Rubén volvería a ser el lateral derecho. El resto del equipo prácticamente el mismo que ganó en el Carlos Tartiere. También tenemos declaraciones de Roberto Fernández, en este caso los compañeros del Twitch, el 11 ideal. El delantero ha hablado de varios aspectos de la actualidad del Español. Ha dicho que cuando le llegó la oferta del club perico no se lo pensó, que Manolo González fue el único entrenador de los diferentes clubes que le querían, que le llamó para convencerle de su fichaje. Agradece a su compañero delantero Quique García los consejos que le da, y también ha hablado de los objetivos del Español para la presente temporada.
Los puntos de la salvación, que eso es lo primordial, porque si miras otras cosas te olvidas de lo primero que tienes que hacer. Luego ya, una vez cumplido ese objetivo, conseguir bastante colchón de puntos para la última jornada, lo que sea, decidirse todo, que pueda optar por algo más. Uh-huh. Sobre todo, mejorar lo del año pasado, indudablemente. No, soñar puedes soñar. Otra cosa es que vayas con el pecho fuera y te lo pueden hundir en esta categoría. Así que nada, nosotros pasito a pasito, con los pies en el suelo, y vamos viendo cómo va esta temporada.
Roberto, que es un habitual de la selección española sub-21, espera mejorar con el español para recibir lo antes posible la llamada de la selección española absoluta.
Aquest Espanyol, ells, el dissabte a un quart de cinc, abans a les dues del migdia, el Girona ha de rebre l'Oviedo. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori, com estàs? Bona tarda a tothom.
Obligat, entre cometes, a sumar tres.
Sí, esperant a veure què s'explica demà Mitchell, sobretot per veure si recupera jugadors, cas d'Unagi, cas de Limar també, amb aquest període d'inactivitat que porten, amb la falta de ritme de partits, però vaja, jugant a casa, intentant donar continuïtat a l'últim triomf, el primer de la temporada, també a Montilivi davant el València. A les últimes hores hem escoltat als mitjans del club el director general executiu, el que coneixem com el CEO habitualment, director general executiu, Ignasi Mas Bagà, i hem rescatat dos documents, el primer sobre Mitchell. Jo crec que encara és més contundent que Quique Cárcel.
No només ell creu, sinó que la propietat creuen que és el Mitchell és l'entrenador d'aquest projecte. És veritat que la indústria del futbol és molt injusta, sobretot amb els entrenadors, perquè tenen la pressió del resultat. Mai s'ha posat un ultimàtum de partits, sinó que jo crec que si seguim creient, i és el que està passant ara, que el Mitchell és l'entrenador del nostre projecte, seguirà molts anys.
Això sobre l'actualitat més estrictament esportiva del club. Però en l'horitzó sabem que el Girona necessita seguir moltes temporades a primera per assentar aquest projecte i que el projecte vagi creixent, no faci alts i baixos. El Girona pensa en un nou estadi. Recordem que l'estadi que hi ha ara mateix és de titularitat municipal. Aquesta és la conversa amb socis penyistes del Girona de Nacho Mas Bagà.
Econòmicament és viable.
Sí. La nostra prioritat segueix sent Montilivi, perquè no podria ser d'una altra manera.
L'Ajuntament de Girona hi juga a favor, i rema a favor, sí?
Perquè són els primers que volen que l'estadi estigui dintre de Girona, o així ens ho han manifestat, però també estan treballant altres opcions que estan fora del terme municipal. Perquè si haguéssim de marxar, és per fer un projecte millor. El creixement del club és que més de la meitat dels socis no viuen al terme municipal de Girona.
Dos detalls, aquesta última frase de Mas Bagà, i després que econòmicament sigui a Montilivi o sigui fora del terme municipal de Girona, el nou estadi és viable.
S'ha de triar bé la constructora, també és important.
Sí, els companys de viatge, Ballori, són molt importants. I els peatges que hagis de tenir, de moment no han donat data per la inauguració.
8 minuts i les 4, fins aquí al futbol.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
También colea el sablazo que el gobierno quiere dar a los autónomos, que ha generado una gran contestación social. Puede haber modificaciones en ese decreto para aquellos autónomos con menor nivel de renta, ¿no? Pero hay que pagar las pensiones, hay que pagar la subida del gasto de defensa, han dicho los autónomos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
El móvil puede generarte estrés. Ahora también puede quitártelo. Porque con la app Mapfre Salud puedes concertar citas con nuestros psicólogos online, además de otras 14 especialidades. Realiza tus gestiones de manera ágil y sencilla en la app mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mapfre.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Parlem Parlem ara de bàsquet, Albert, a Esportscope, que tenim avui al Palau un clàssic de l'Eurolliga, un Barça-Zalgiris.
A partir de 2:15 del vespre, la sisena jornada de la màxima competició continental, dos equips que tenen el mateix balanç, 3-2, victòries, derrotes, un Zalgiris que té gairebé la meitat de l'equip havent jugat a l'Eurolliga i que té el seu entrenador com a ex del Barça, va ser assistent de Šarūnas Jasikevičius. Un equip al conjunt lituà que va començar molt bé l'Eurolliga perquè va arrencar amb 3 victòries en els 3 primers partits. És cert que ara encadena 2 derrotes i és un partit important perquè de guanyar el Barça, és el segon al Palau en competició europea, li permetria al conjunt blaugrana assentar-se a la part alta de la classificació. A més, ve de guanyar el Carpena, que és un reforç moral important, però les baixes marquen el dia a dia del Barça. La Provito, la Núñez, i ara sembla que només serà una setmana Darío Brizuela. Parla el blaugrana, parla el bastió del Barça, Juan i Marcos.
Sabemos el rival que es Aliris. Son un equipo que comenzaron con 3 victorias consecutivas, ahora encadenaron 2 derrotas, pero siguen siendo un equipo que a nivel físico, a nivel de intensidad y con grandes jugadores están jugando muy bien, así que tenemos que estar preparados porque sabemos lo que es el rival.
Ens hem de fixar en Williams Goss, ex del Real Madrid, ens hem de fixar en Francisco, ex de Baxi Manresa, i en Wright, que és un interior que ve de jugar a Olympiacos l'última temporada, com a referents del conjunt lituà, aquest Barça-Zalgiris a partir de 2:09 del vespre.
Victòria del Joventut a la Champions, està molt bé la penya, no?
Bueno, ha guanyat tot. 6ª victòria consecutiva entre les dues competicions, la Lliga Endesa i en aquest cas la Champions del bàsquet, 94-67, és el que, com guanyen, i les sensacions que està deixant, que són molt bones, al Joventut de Badalona. Dani Miret.
Vull que siguem capaços de jugar millor i defensar millor quan tinguem dificultats, que ara la veritat és que n'hem tingut poques, perquè ho hem fet molt bé des dels principis dels partits i hem dominat, i per talent, per encert, per inspiració, un equip que té una molt bona mentalitat, no? Que els uns amb els altres tenen molta química, que tenen un bon compromís i està funcionant, no? Amb el que crec que doncs, haurem de millorar és quan tinguem dificultats en coses que ens costin més, com a grup, continuar donant respostes.
És a dir que, a banda de la bona línia, aquestes victòries li serveixin al Joventut de Badalona per, quan arribin mals moments o partits més igualats que no pas el d'ahir davant el Bursaspor, pugui aprendre. Destaquem els 14 punts de Cameron Hunt i deixen que digui que també li van molt bé les coses a l'Uni Girona, que continua líder de l'Eurolliga després de guanyar el Burj 92-62.
Fabulós, gràcies, Albert.
Vagi bé.
Bàsquet a l'handbol, Juan, que tenim també un partit molt interessant de Champions. El Barça visita aquest vespre la pista del Wisla Plock.
Sí, un partido por todo lo alto que enfrenta al Wisla, que es tercero contra el Barça, que es segundo, ambos empatados a 4 victorias, a una del líder Magdeburgo. Los polacos son los máximos goleadores contra los azulgrana, que son los menos goleados. Se da la circunstancia de que ambos solo han perdido un partido contra el Magdeburgo y en ambos casos por un solo gol. Otro aliciente es la presencia de 2 ex azulgrana en el Wisla, el pivote Abel Serdio y sobre todo el lateral Melvin Richardson, fichado esta temporada y que es el segundo máximo goleador de la competición con 42 tantos. Carlos Ortega, entrenador del Barça.
Porque es muy difícil, es un equipo que está jugando muy bien, que está con mucha confianza, que defiende muy duro, que tiene mucha más gente. El equipo está acostumbrado a jugar este tipo de partidos y luego tiene una defensa muy agresiva, que es muy difícil de atacar. Están corriendo mejor, que eso le faltaba otra temporada. Es un rival para mí de los serios aspirantes a Final Four, sin duda.
Toda la plantilla está a disposición de Ortega. El partido correspondiente a la 6ª jornada de la Champions empieza a las 20:45.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
I acabarem amb un apunt de motor. Tampoc ens ha sorprès gaire. S'ha confirmat que no tornarem a veure competir aquesta temporada Marc Márquez. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. Sí, adeu a la temporada 2025 de Marc Márquez a MotoGP. Ducati ha confirmat que el pilot de Cervera es perdrà el Gran Premi de Portugal, el de la Comunitat Valenciana, i la jornada de proves al circuit Ricardo Tormo el mes que ve. El seu equip assegura en un comunicat que el campió del món ha passat una nova revisió a Madrid. La seva recuperació és positiva, però el millor per tots és que pari 4 setmanes més abans de tornar a pujar a la moto. Així ho ha dit Márquez a través de les xarxes i parla d'un hivern difícil.
Lo más adecuado, inteligente y coherente es priorizar sobre todo y respetar los plazos biológicos que necesita el cuerpo. Esto significa que no podré competir esta temporada ni estar en el test de Valencia. Dicho esto, sabemos que nos toca un invierno una vez más duro, pero listos para trabajar y recuperar este brazo, esta musculatura, para estar al máximo el 2026.
Ducati encara no ha confirmat qui serà el seu recanvi al que resta de temporada a Portugal i a València. El pilot reserva i l'italià Michel Pirro l'ha substituït a Austràlia i a Malàsia aquest cap de setmana.
Estem al darrer minut d'Esports Cope. D'última hora, Edu, alguna cosa?
Molt ràpidament. Iñaki Williams, lesió a l'abductor després de la remuntada de l'Atlètic Club contra el Càraba, que és dubte per jugar al derbi contra la Reial. I a 6:45 de la tarda, roda de premsa d'Irene Paredes i Sonia Bermúdez, de cara a la prèvia del partit d'anada de les semifinals de la Nations League, demà contra Suècia.
Gràcies, Edu.
Passada.
Marxem actualitzant enquestes. En clau Barça, creus que el Barça guanyarà el Bernabéu? Sí, 53%, no 48%. En clau espanyol, com pot afectar el partit de dissabte la celebració del 125 aniversari? La majoria, el 39%, creieu que en res. I en clau Girona, aquí és més obligat recuperar de cara al partit contra l'Oviedo. Guanya Unagi amb el 60% dels vots. Arribem a les 4, seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé.